Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dimecres 8 de març del 2023. Avui és el Dia Mundial de la Dona. Parlarem àmpliament d'aquesta qüestió, però com sempre, només de comencem de donar un cop d'ull al cel i veure quines temperatures tenim. És hora de saludar la Neus Assín de nou. Neus, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quins valors presenta aquest nou dia?
Doncs mira, tenim valors més alts. Avui ens llevem amb temperatures més altes, es nota, quan sortiu al carrer. Tenim 5 graus a Olot, a Castellfollit de la Roca i a Girona, 4 a Mieres i a Ripoll, 6 a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau. Es lleven amb 8 graus a Figueres, amb un de positiu a Ribes de Freser i a Vall de Núria i 0 graus a Bas.
Doncs amb aquesta situació, connexió amb el temps, Dani Ramírez.
La temperatura anirà pujant. Avui més màximes al voltant dels 20 graus. Un cel mig ennublat, mig enterbolit, però en principi hi haurà clarianes, potser al Pirineu, Cerdanya, Ripollès, aquí el cel mig ennublat, en principi sense cap pluja, i la temperatura ja notarem que també de nit no és tan freda, no glaçarà tant a l'interior, costarà ja baixar de 0 o sota 0, només cap al Ripollès i la Cerdanya, 2-3 sota 0, la resta ja seran positives, i també cap a la zona prelitoral respecte als últims 6 o 7 dies deixarà de glaçar. Bé, ahir va arribar la temperatura més alta que les comarques de Girona, 21 graus a Sant Pere Pescador. Avui, doncs, les més altes podrien arribar a aquests 20-22 graus. Demà dijous, un dia mig ennuvolat, passa una petita línia de front, a la tarda pot plovisquejar, pot ploure poc a les comarques interiors, bàsicament Pirineu Oriental, Ripollès i Cerdanya, i si neva amb una cota molt alta, 2.400 metres. Poca pluja, poca neu, tot plegat. I després, ja a partir de divendres i el cap de setmana, hi haurà menys núvols i la temperatura es pot disparar, especialment el cap de setmana, dissabte i diumenge, màximes a l'interior de 22 a 25 i no descartaríem algun valor de 26 o 27, preferentment a la zona prelitoral. Per tant, la calor ens arribarà força de cop a partir de divendres, però sobretot dissabte i diumenge. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum,
peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme! És el Dia Mundial de la Dona i el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Garrotxa fa públic que va atendre 388 dones durant el 2022. A motiu de la commemoració d'aquesta jornada, la Garrotxa fa balanç de les actuacions realitzades. En els últims mesos, el CIAT ha fet un estudi per valorar els punts de la ciutat on les dones se senten més insegures.
Ha fet tot un treball amb un protocol sobre violències sexuals. Aleshores, sí que es va fer un... En punt 6 es va fer tot un recorregut per la ciutat intentant identificar quins són aquests punts en els que es donen aquestes situacions de més inseguretat, no? També una mica com perquè això es pugui extrapolar a l'hora de plantejar els nostres espais públics i per on ens hem de moure a la ciutat.
Són paraules de la psicòloga del CIAT, la Núria Santayana. Per cert, les dones joves són empoderades, però la societat no els hi posa fàcil per avançar. Ho explica la consellera comarcal d'Acció Social de la Garrotxa, Fina Sorina, en una entrevista en aquest programa que podreu escoltar a partir de 8:45 del matí. Sorina remarca que queda molt per fer i que una manera d'avançar és parlar-ne i qüestionar-nos fets relacionats envers a les desigualtats en el dia a dia. També assegura que és preocupant el que els joves consumeixen a les xarxes.
El que s'ha de preocupar és que els nostres fills i les nostres filles escolten, canten i reprodueixen. Digue-li cançons, digue-li TikTok, digue-li determinats productes audiovisuals, digue-li pel·lícules de cinema. És a dir, ens ha de preocupar que tot allò que consumeixen la gent jove sigui portadora de missatges que el que acaben perpetuant són determinats estereotips, desigualtats...
I com està el món de l'esport? Doncs bé, l'esport femení reclama més visibilitat a motiu del Dia Internacional de la Dona.
Les esportistes celebren que s'ha avançat molt en matèria d'igualtat, tot i que encara queden passes per fer, sobretot en l'àmbit professional. També han demanat més implicació per part de la societat. La comarca ha viscut precisament aquesta temporada un auge de l'esport femení amb la creació de nous equips.
Escoltem la coordinadora de la secció femenina del Club Futbol Vall d'en Bas, Isabel Catalina, coneguda com a Cata.
Jo crec que falta implicació de més gent, implicació dels pares. Per exemple, aquí a la Vall no em puc pas queixar perquè s'impliquen molt els pares en fer activitats, en fer coses, en organitzar coses. Que vegin que no és un esport que és de nois, que tot i que ja va canviant la cosa, però encara la gent el veu com un esport molt de nois. I jo crec que promocionar amb coses, amb campus a l'estiu, amb jornades com les que fem, amb tornejos...
I més enllà del Dia Mundial de la Dona, avui també és notícia en matèria social que Olot recupera el servei d'orientació i acompanyament a les famílies després de 8 anys.
Ja està en funcionament i és per a totes aquelles famílies que tinguin dubtes relacionats amb l'educació dels seus fills. És un servei gratuït que està dirigit a pares i mares de fills dels 0 als 18 anys.
La Montse Riera és tècnica d'educació.
La possibilitat de tenir i rebre un suport professional breu, entre una i tres sessions, valorem, val, per poder doncs, això sentir-se recolzats en moments de dificultat en aquesta criança. La idea és que no és un servei en cap cas terapèutic ni especialitzat, no? Sinó que és un servei d'un suport puntual per aquests moments, no? De dir, ostres, em trobo una dificultat concreta.
I la Fundació Albert Bosch avui és notícia perquè recapta més de 6.000 euros amb la venda del torró amic.
Uns diners que aniran destinats a trobar medicaments amb menys efectes secundaris i més eficaços pels pacients de càncer infantil. Es tracta d'una de les iniciatives de la Fundació impulsada per Ferrer Xocolata i Olot Televisió. Un dels grans reptes de futur de la Fundació Albert Bosch és la remodelació de la nova planta d'oncologia pediàtrica de la Vall d'Hebron.
La Cristina Sanz és la directora de la Fundació Albert Bosch.
Fundació Albert Bosch, no, doncs es dedica a buscar i a promoure, no, la recerca per aquestes malalties infantils com és el càncer infantil. Ens centrem sobretot en aquests càncers més complicats amb una tassa de curació inferior a la mitjana i per tant necessitem molta recerca aquí encara, no?
I avui també us explicarem que Salvem les Valls demanarà estar a la taula del projecte constructiu de la variant. El grup contrari a la construcció de la infraestructura es reunirà aquesta mateixa setmana amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Marc Sangles, per exposar les seves preocupacions en relació a la resolució de les al·legacions ara fa pocs dies.
Salvem les Valls insisteix que el problema que té la Garrotxa actualment és un problema de mobilitat i per això van fer un vídeo que circula per les xarxes on hi expliquen des de la seva visió l'arrel del problema.
A Moisès Mont és president de Salvem les Valls.
I el que nosaltres creiem és que la solució al problema que tenen el vial Sant Jordi i la travessera de les preses és un problema que s'ha de resoldre amb un pla de mobilitat comarcal, amb un pla de transport públic molt viable. Ara mateix tenim els companys del tren tram que estan fent una enquesta per estudiar la viabilitat de tirar endavant aquest projecte. Hi ha alternatives i creiem que destrossar el territori i a més un territori com és la Vall d'en Bas, que és un dels més, que sempre hem dit, és un dels més fèrtils de Catalunya, doncs hem de valorar molt bé l'impacte que pot tenir això per l'economia local.
I avui també anirem cap a l'Alta Garrotxa perquè es fa un pas endavant per començar a engegar activitats al refugi de Sant Aniol de Gujà.
Recentment, el Consorci de Protecció de l'Alta Garrotxa i els Amics de Sant Aniol han firmat un conveni per poder utilitzar conjuntament la sala de la rectoria. Des del Consorci han previst, per exemple, promoure l'educació ambiental, però també ser un punt de control d'aquesta zona de l'espai protegit.
La Sara Sánchez és tècnica del Consorci de l'Alta Garrotxa.
Per exemple, tota la dinamització del programa d'educació ambiental és fonamental articular-ho en punts estratègics de l'espai natural protegit. Un d'aquests punts estratègics, sense cap dubte, és Sant Aniol. Conferències, educació, difusió dels valors, etc. Pot ser un emplaçament per iniciatives d'aquest estil, però també és un emplaçament que pot tenir una rellevància des del punt de vista de control i vigilància d'activitats.
I avui també marxarem cap a Sant Joan les Fonts perquè els alumnes de l'Escola Castanyer dediquen el mirador del pont a Alexia Putelles.
Aquest és el resultat del projecte Participa, que el centre organitza cada any perquè els alumnes reflexionin sobre allò que els agradaria canviar del poble. Dins el marc de la celebració del Dia de la Dona de l'any passat, els alumnes de l'escola van descobrir que hi havia molt pocs noms de carrers dedicats a dones i van creure que això s'havia de canviar.
Escoltem la Gina Rubió, és alumna de l'escola i ha participat en aquest procés.
Per una mica d'igualtat, perquè tot eren noms masculins i doncs això no ens va agradar gaire i ho vam voler canviar. Això, i així que també coneixessin més dones i sapiguessin tot el que han fet per estar, perquè avui les coneixem.
I parlem ara d'esports, perquè aquest abril començarà la segona fase de rehabilitació de les instal·lacions del Club Natació Olot.
En aquest nou capítol es construiran nous vestuaris, una sala social i nous serveis d'administració pels usuaris, entre d'altres. Les obres tenen un termini màxim d'un any i no suposaran cap increment en la quota dels socis.
Escoltem la Gemma Soy, és la presidenta del Club Natació Olot.
No, ni molt menys. O sigui, com hem fet amb la primera fase, podem ja avançar que no aturarem ni suspendrem cap activitat. Tots els espais estaran disponibles. Per què? Perquè hi haurà administració provisional, hi haurà també vestidors provisionals. Evidentment que el soci no es mourà tan còmodament com es mou ara, però que informarem en cada moment la forma d'accedir, la forma de circular per dintre les instal·lacions.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoledes sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Bé, com tenim el trànsit aquest matí de dimecres, connexió amb la policia municipal d'Olot. Endavant, bon dia.
Bon dia. Per avui, al carrer Roser hi haurà un tall de la via, però sense afectar la circulació. Al carrer Hipòlit Lázaro tenim reserva d'estacionament. I avui és el Dia Internacional de la Dona. És per això que des d'aquesta policia les felicitem a totes. Que passeu una bona diada i fins demà.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tant Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-26-0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Avui no hi ha trànsit.
Avui no hi ha trànsit.
Han acabat les obres.
Han acabat les obres.
Tinc lloc a la porta.
Tinc lloc a la porta.
Demà estreno cotxe.
I el pots estrenar una altra vegada.
Allò que et fa sentir bé al teu cotxe hauria de passar dues vegades. Estrena'l dues vegades i compra'l, torna'l o canvia'l cada 3 anys. I estrena'l amb Citroën, estrena'l amb Citroën. Citroën.
Informa-te'n a Garatge Andreu, el teu concessionari Citroën, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 120, d'Olot.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Guardianes de la Noche, rumbo a l'aldea de los herreros en versió original subtitulada. Canta con una chispa de armonía. King, mi pequeño rey, i Creed 3.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
Bye.
Música d'una de les dones més activistes del segle XX, de Nina Simone de Fons, per parlar d'aquest Dia Mundial de la Dona. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Garrotxa va atendre 388 dones durant el 2022. A motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, la Garrotxa fa balanç de les actuacions realitzades, Neus.
En els últims mesos, el CIAT ha fet un estudi per valorar els punts de la ciutat on les dones se senten més insegures. També des de l'Ajuntament d'Olot es plantegen, entre altres accions, la creació de punts liles diurns. Avui es celebra, com cada 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. En els últims anys, el context que envolta aquest dia està plegat de reivindicacions a favor de la igualtat de gènere i l'eliminació de la violència envers les dones. A la Garrotxa, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones ha atès un total de 388 dones en el darrer any. 225 de les 388 ateses han rebut atenció psicològica i tractament terapèutic, una atenció i suport psicològic que es treballa tant de forma individual com grupal. A banda d'aquesta atenció individualitzada, cal destacar els espais de bon tracte, una sèrie de 19 tallers on 169 dones hi han participat. La psicòloga del CIAT és Núria Santayana.
Sí que és veritat que el fet de diversificar els espais d'atenció, no?, i obrir diferents tipus d'espais d'atenció també fa que arribi molta més gent al servei. Per tant, vist d'aquesta manera, perquè al final jo crec que tampoc és un tema de centrar-ho en si només són atencions psicològiques. Hi ha moltes dones que passen per diferents moments, per tant, per diferents tipus d'atenció, no?, al llarg del recorregut o del contacte amb el CIAT, i crec que precisament aquesta diversificació d'atenció és molt positiva.
El CIAT és un servei públic i gratuït que ofereix atenció integral i especialitzada en les necessitats de les dones. Des d'aquest servei es dona informació, assessorament jurídic i atenció psicològica a totes les dones de la comarca. Un servei que en els darrers mesos s'ha centrat a realitzar un estudi dels punts d'Olot on les dones se senten més insegures quan van soles pel carrer.
He fet tot un treball amb un protocol sobre violències sexuals. Aleshores sí que es va fer en punt 6, es va fer tot un recorregut per la ciutat intentant identificar quins són aquests punts en els que es donen aquestes situacions de més inseguretat, no? També una mica com perquè això es pugui extrapolar a l'hora de plantejar els nostres espais públics i per on ens hem de moure a la ciutat, no?
Ja fa uns mesos, després de les festes d'altura, la regidora d'Igualtat d'Olot, Imma Muñoz, avançava que es plantejaven posar punts liles de dia, un objectiu que segueix en peu i que vol aproximar-se a una altra generació que no sigui només la jove. Muñoz confirma que s'hi ha treballat i que es té la intenció de seguir-hi després de les eleccions municipals.
Bon dia. La veritat és que encara ens queda una mica lluny, estem en un any electoral, primer hem de passar una cosa i després ja es decidirà a veure què es fa. Però seria molt bona idea, la veritat, perquè abarcaríem un públic diferent del que fins ara hem abarcat.
Des del CIAT del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa s'han atès durant l'any passat 388 dones, la major part de les quals, un total de 159, tenen edats compreses entre els 30 i 45 anys i 143 dels 45 als 65 anys.
Les dones joves són empoderades, però la societat no els hi posa fàcil a l'hora d'avançar. De fet, ho explica la consellera d'Acció Comarcal d'Acció Social a la Garrotxa, Fina Surín, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, que per motiu del Dia Internacional de la Dona podreu escoltar a partir de 8:45 del matí. Sorina remarca en aquesta conversa que queda molt per fer i que una manera d'avançar és parlar-ne i qüestionar-nos fets relacionats envers a les desigualtats en el dia a dia. També diu que és preocupant el que els joves consumeixen, especialment a les xarxes. Roger Isern.
Aquest dimecres i amb motiu del Dia Internacional de la Dona, moltes associacions sortiran al carrer per reivindicar la figura de la dona i reclamar la fi de les desigualtats entre homes i dones. Des de les institucions es lluita any rere any perquè els càrrecs públics de major importància passin a ser ocupats per dones i no hi hagi una majoria àmplia de càrrecs ocupats per homes. En ple 2023, les dades demostren que només un 14,3% dels llocs directius són ocupats per dones i en els comandaments intermedis el percentatge s'acosta al 40%. La pandèmia va reduir la presència femenina en càrrecs de decisió, entre altres factors. Tot plegat convida a pensar en que s'ha de fer un canvi i les generacions futures així ho volen, però segons la consellera comarcal d'Acció Social a la Garrotxa, Fina Surina, les dones encara es troben amb moltes traves.
Llavors, les dones joves estan empoderades, sí, i moltes, i ho tenen difícil, sí, molt, I potser igual o més que ho vam tenir les dones de la meva generació, perquè continua sent un món on els homes manen, els homes decideixen, els homes diuen, no tots, evidentment, perquè en aquesta lluita cada vegada s'hi sumen, no?, més homes.
Si parlem de generacions futures en matèria d'igualtat, una eina que condiciona molt en el pensament de molts joves són les xarxes socials. Un autèntic altaveu per unes generacions que dia rere dia veuen discriminacions al seu voltant. Sorina remarca que el que ha de preocupar més a pares i familiars és quin tipus de contingut audiovisual consumeixen els seus fills.
El que ens ha de preocupar és que els nostres fills i les nostres filles escolten, canten i reprodueixen. Digue-li cançons, digue-li TikTok, digue-li determinats productes audiovisuals, digue-li pel·lícules de cinema. És a dir, ens ha de preocupar que tot allò que consumeixen la gent jove sigui portadora de missatges que el que acaben perpetuant són determinats estereotips, desigualtat.
La consellera comarcal d'Acció Social a la Garrotxa també diu que per reduir les desigualtats cal l'ajuda de molts sectors de la societat.
No podem conciliar nosaltres soles. És a dir, tota la vida hem fet un pas endavant i hem estat al carrer, hem estat a les cases, hem estat a la feina. I això ens pot omplir molt i ens pot fer estar molt felices i molt contentes, però hem de comptar amb la resta.
Aquest dimecres 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, s'han organitzat diferents actes reivindicatius arreu d'Olot i comarca amb l'objectiu de seguir fent passos endavant per a frenar desigualtats de gènere arreu del territori.
De fet, des de l'educació és on s'ha ja de començar a empoderar la dona i també des de casa, òbviament. Els alumnes de l'Escola Castanyer de Sant Joan les Fonts dediquen al mirador del pont Alèxia Botelles. Aquest és el resultat del projecte Participa, que el centre organitza cada any perquè els estudiants reflexionin sobre allò que els agradaria canviar del municipi. Dins el marc de la celebració del Dia de la Dona de l'any passat, els alumnes de l'escola van descobrir que hi havia molts pocs noms de carrers dedicats a dones i van creure que això s'havia de canviar. Ens ho explica en Pere Ubach.
Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la Garrotxa només té 16 carrers com homenatgin a dones. A Sant Joan les Fonts no n'hi havia cap i els alumnes de l'Escola Castanyer van descobrir-ho l'any passat celebrant el Dia Internacional de la Dona. Amb la voluntat de començar a visibilitzar les dones, aquests estudiants han decidit dedicar a Alèxia Botelles el mirador del pont. Botelles és considerada la millor jugadora de futbol del món per la FIFA. La Gina Rubió és alumna de l'escola i ha participat en aquest procés.
Per una mica d'igualtat, perquè tots eren noms masculins i pues això no ens va agradar gaire i ho vam voler canviar. Això, i així que també coneixessin més dones i sapiguessin tot el que han fet per estar, perquè avui les coneixem.
La tria del nou nom del mirador del pont de Sant Joan les Fonts és el resultat del projecte Participa, que l'Escola Castanyer organitza cada any. Aquest programa pretén que els nens i nenes debatin sobre les seves preocupacions i allò que els agradaria canviar del poble. La mestra del centre, Neus Verdaguer, diu que és important que els alumnes puguin fer història.
Realment, el nostre objectiu com a mestre realment és d'aconseguir que l'escola sigui un eix transformador de la societat, no? I penso que exemples com aquest ho posen de manifest, que realment els nens i nenes són el futur i que jo crec que quan els nens i nenes passin per aquí sempre més se'n recordaran de que són ells els que van posar nom en aquest espai.
Per decidir el nom del mirador, els alumnes de l'Escola Castanyer han hagut d'estudiar la trajectòria de 8 dones de l'alçada de Pilarín Vallès, Laia Sanz o Núria Piques. Finalment, i després de votar-ho, l'alumnat ha escollit el nom de la futbolista. Des del centre asseguren que aquest ha estat un procés molt enriquidor pels nens i nenes, i per això en el mateix acte la mestra i escriptora Neus Verdaguer, juntament amb l'il·lustrador Vidal Rubió, han presentat el llibre Quin nom li posarem?, on s'explica tot aquest procés.
Gràcies, Pere. Com està la dona en l'àmbit de l'esport?
L'esport femení reclama més visibilitat amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Les esportistes celebren que s'ha avançat molt en matèria d'igualtat, tot i que encara queden moltes passes a fer, sobretot en l'àmbit professional. També han demanat més implicació per part de la societat. La comarca ha viscut precisament aquesta temporada un auge de l'esport femení amb la creació de nous equips.
Els has repassat en Guillem Guardiola.
L'esport femení demana pas. Després d'una vintena d'anys, l'auge de l'hoquei patins femení a la ciutat es va traduir amb la creació d'un nou equip a segona catalana i ara estan lluitant per l'ascens. anys. Aquest n'és l'únic exemple. Una dècada després, el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc ha aconseguit tornar a juntar les jugadores suficients per elaborar un conjunt sènior per competir a tercera catalana. La presència de les dones en la pràctica esportiva ha anat augmentant en els darrers anys, coincidint amb l'auge reivindicatiu del moviment feminista. En tot cas, les esportistes continuen notant la persistència de molts estereotips que envolten la pràctica esportiva i que vinculen la seva participació en qüestions de benestar, estètica i bellesa. Segons la coordinadora de la secció femenina del Club Futbol Vall d'en Bas, Isabel Catalina, falta més implicació per part de la societat.
Jo crec que falta implicació de més gent, implicació dels pares. Per exemple, aquí a la Vall no em puc pas queixar perquè s'impliquen molt els pares en fer activitats, en fer coses, en organitzar coses. Que vegin que no és un esport que és de nois, que tot i que ja va canviant la cosa, però encara la gent el veu com un esport molt de nois. I jo crec que promocionar amb coses, amb campus a l'estiu, amb jornades com les que fem, amb tornejos...
Les jugadores de l'equip cadet interterritorial de l'Escola Pia, Jana Buendía i Maria Galindo, han assegurat que en els anys que porten practicant el bàsquet formatiu no s'han trobat cap problema de desigualtat de gènere, tot i que consideren que encara queda molta feina per fer, sobretot en el bàsquet professional.
Principalment que un esportista femení tingués les mateixes possibilitats que un esportista doncs, masculí.
Sí, ja sigui amb el sou o amb els horaris o ja sigui jugant a categories més altes, ja que potser en esports femenins no s'arriba a la professionalitat com en els masculins. Bé, nosaltres tenim aquí l'Uni Girona, que les tenim molt a prop i són unes grans referents, ja que també han tingut una evolució.
Segons l'Observatori Català de l'Esport, a Catalunya es tenen registrades prop de 600.000 llicències esportives. El 73% són d'homes, mentre que només un 23% són de dones. En tot cas, més de la meitat dels esportistes del nivell són dones.
A partir de 9:15 del matí, als 5 minuts més, la Fina Sorina, la consellera de la Garrotxa, del Consell Comarcal de la Garrotxa, consellera d'Igualtat, per analitzar quina és la situació de la dona en general a casa nostra. De fet, ella havia estat també directora de l'Institut Català de la Dona a les comarques de Girona i, per tant, té molt bagatge i moltes coses per explicar-nos. Serà a partir de 9:15 d'aquest matí. No deixem encara les qüestions d'àmbit social perquè Olot recupera el servei d'orientació i acompanyament a les famílies després de 8 anys.
Ja està en funcionament i és per totes aquelles famílies que tinguin dubtes relacionats amb l'educació dels seus fills. És un servei gratuït que està dirigit a pares i mares de fills de 0 a 18 anys.
Informa Aniol Puigverd.
Els pares i mares que comencen a criar els seus fills i també els que ja els han ofert una educació es pregunten si ho estan fent bé o si han de canviar alguna cosa. Fa gairebé 10 anys, a Olot hi havia el Centre de Recursos per a Mares i Pares, el CRAM, que volia oferir consells i solucions a totes aquestes famílies. Per diferents motius, aquest servei va haver de tancar. Ara, l'Ajuntament d'Olot ha impulsat un nou espai d'orientació i acompanyament a les famílies, anomenat SOAF, que aquest març ja ha entrat en funcionament. L'objectiu és oferir un espai agradable per a famílies amb nens dels 0 als 18 anys, on hi ha professionals que els assessoren i els hi donen suport puntual. Montse Riera és tècnica d'educació.
Possibilitat de tenir i rebre un suport professional breu, entre una i tres sessions, valorem, val, per poder doncs, això sentir-se recolzats en moments de dificultat en aquesta criança. La idea és que no és un servei en cap cas terapèutic ni especialitzat, no? Sinó que és un servei d'un suport puntual per aquestes moments, no? De dir, ostres, em trobo una dificultat concreta.
Aquest nou servei d'orientació i acompanyament vol tractar totes les qüestions que tinguin les famílies sobre la criança i l'educació. Està integrat per a dos professionals especialitzats en oferir orientació i pautes educatives. Tot i així, com que els dubtes i qüestions no són els mateixos per a infants de 2 anys d'edat que pels adolescents, el servei es dividirà en dos. Ho explica una de les tècniques del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, l'Ali Sobirà.
En principi, la primera sessió sempre estarà orientada als adults, d'acord? I en funció d'aquesta primera visita, si des de la part professional es veigués que és important fer una sessió conjunta amb pares i fills i filles, doncs es faria. Però en principi és un servei per tractar temes de criança, però dirigit als adults, o sigui, als pares i mares de les famílies.
El servei d'orientació i acompanyament està situat a l'Espai Famílies, concretament al carrer de les Estires, número 5 d'Olot. És un servei gratuït que està impulsat per l'Ajuntament d'Olot, juntament amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Està disponible per a totes les famílies de la comarca i cal demanar hora per telèfon al 659-144-600.
I la Fundació Albert Bosch ens recapta 6.100 euros amb la venda del torró amic, uns diners que aniran destinats a trobar medicaments amb menys efectes secundaris i més eficaços pels pacients de càncer infantil.
Es tracta d'una de les iniciatives de la Fundació impulsada per Ferrer Xocolata i Olot Televisió. Un dels grans reptes de futur de la Fundació Albert Bosch és la remodelació de la nova planta d'oncologia pediàtrica de la Vall d'Hebron.
La Fundació Albert Bosch va tancar el 2022 amb bon sabor de boca, gràcies a la bona recaptació del torró amic, impulsat des de fa 5 anys a la Garrotxa, amb l'objectiu d'obtenir beneficis per la investigació del càncer infantil. Gràcies a aquesta iniciativa es van recaptar més de 6.000 euros amb la venda de desenes de barres de torró. Segons la directora de la Fundació Albert Bosch, Cristina Sanz, han quedat sorpresos de la resposta que ha tingut i agraeixen l'ajuda pel que significa pels pacients pediàtrics ingressats per càncer.
El fet de que iniciatives solidàries com la de Xocolates Ferrer doncs ens ajudin i a més que ajudin doncs ens ajuden també doncs a comunicar, no? A arribem a moltes més persones doncs per poder explicar doncs el que fem a la fundació, no?
El 2004 es va crear la Fundació Albert Bosch, que porta gairebé 20 anys impulsant projectes d'investigació mèdica infantil. Actualment, juntament amb la Fundació Aladina i la Fundació Small, tenen entre mans construir una nova àrea hospitalària d'oncologia i hematologia pediàtriques a la Vall d'Hebron, un dels projectes que serveixen per enfortir el gran objectiu de la Fundació, trobar vies de solució per al càncer infantil.
Fundació Albert Bosch, no, doncs es dedica a buscar i a promoure, no, la recerca per aquestes malalties infantils com és el càncer infantil. Ens centrem sobretot en aquests càncers més complicats amb una taxa de curació inferior a la mitjana i per tant necessitem molta recerca aquí encara, no?
Aquest últim Nadal el torró amic es va centrar en el Nadal a casa com a lema, gràcies a l'olotina Roser Mates, encarregada d'il·lustrar el calendari d'advent de Ferrer Xocolata, una tradició que cada Nadal té un rerefons solidari a favor dels infants que pateixen càncer.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions de l'actualitat aquest dia d'avui. Deixem els temes de caire social i parlem ara d'infraestructures. I és que Salvem les Valls demanarà estar a la taula del projecte constructiu de la variant. Es reuniran aquesta mateixa setmana amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sangles, per exposar les seves preocupacions sobre la resolució de les al·legacions ara fa pocs dies.
Salvem les Valls insisteix que el problema de la Garrotxa és de mobilitat i per això han fet un vídeo que circula per les xarxes on hi expliquen la seva visió del problema.
Informa Gerard Puigdemont.
Tot i la resolució de les al·legacions, el grup Salvem les Valls no renuncia a fer força per aturar el projecte de la variant. Aquesta setmana reuniran amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Marc Sangles, a qui li demanaran que la seva associació pugui formar part de la taula del projecte constructiu. A banda de demanar a la Generalitat que pensi molt bé en l'estudi d'impacte ambiental i econòmic per la vall i reclamar les mesures de pacificació de trànsit a la comarca. Des de Salvem les Valls asseguren que hi ha alternatives per acabar amb alguns problemes amb què es troba la Garrotxa. Ho explica Moisès Mont, president de Salvem les Valls.
I el que nosaltres creiem és que la solució el problema que tenen el vial Sant Jordi i la travessera de les preses és un problema que s'ha de resoldre amb un pla de mobilitat comarcal, amb un pla de transport públic molt viable. Ara mateix tenim els companys del Tren Tram que estan fent una enquesta per estudiar la viabilitat de tirar endavant aquest projecte. Hi ha alternatives i creiem que destrossar el territori i a més un territori com és la Vall d'en Bas, que és un dels més, que sempre hem dit, és un dels més fèrtils de Catalunya, doncs hem de valorar molt bé l'impacte que pot tenir això per l'economia local.
Per tot això, des de Salvem les Valls van treure a les xarxes un vídeo on pretenien explicar quin és l'arrel del problema des del seu punt de vista, el problema de la mobilitat. Des del grup també pateixen pel que pugui acabar passant amb els aqüífers de la Vall d'en Bas. Ho explica Carla Güell, membre de Salvem les Valls.
Ara mateix, amb tot el tema aquest de la crisi de l'aigua, no?, i la crisi climàtica, sí que un dels trams, no?, d'aquest traçat es preveu fer-lo soterrat justament per on hi ha la zona dels aqüífers, d'aquí la Vall d'en Bas, on s'emmagatzema gran quantitat d'aigua, i creiem que és un tema que s'ha de tenir molt més en compte i que potser no s'ha valorat prou.
Així estan les coses, doncs, amb el tema de la variant. Estarem molt pendents d'aquesta trobada de Salvem les Valls amb els responsables de territori. Anem cap a Sant Aniol de Guja, a l'Alta Garrotxa, perquè s'ha fet un pas endavant per començar a engegar activitats al refugi precisament de Sant Aniol.
Recentment, el Consorci de Protecció de l'Alta Garrotxa i els Amics de Sant Aniol han firmat un conveni per poder utilitzar conjuntament la sala de la rectoria. Des del Consorci han previst, per exemple, promoure l'educació ambiental, però també ser un punt de control d'aquesta zona de l'espai protegit.
Fa més d'una dècada que els Amics de Sant Aniol i el Consorci de l'Alta Garrotxa treballen conjuntament per fer possible el refugi de Sant Aniol de Guja. Des del Consorci fins ara el que ha portat són mecanismes per mobilitzar i rebre ajudes econòmiques, ja sigui a través de la Diputació com des de la Generalitat. Recentment els dos òrgans han signat un conveni que permetrà seguir treballant en aquest sentit, però també per fer ús de la sala de la rectoria, i és que Sant Aniol de Guja és un dels punts claus de la zona protegida per desenvolupar-hi tasques diverses. Ho explica Sara Sánchez, tècnica del Consorci de l'Alta Garrotxa.
Per exemple, tota la dinamització del programa d'educació ambiental és fonamental articular-ho en punts estratègics de l'espai natural protegit. Un d'aquests punts estratègics, sense cap dubte, és Sant Aniol. Conferències, educació, difusió dels valors, etc. Pot ser un emplaçament per iniciatives d'aquest estil, però també és un emplaçament que pot tenir una rellevància des del punt de vista de control i vigilància d'activitats.
Control d'activitats, com per exemple l'acampada, el fet de fer foc al bosc o les deixalles. Mica en mica el refugi de Sant Aniol va sent una realitat gràcies a la feina incansable del Centre Excursionista de Banyoles, l'Associació Cultural Terra Aspra de Montagut i el grup excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdans i altres voluntaris. Sigui com sigui, però, un conveni com aquest és una mostra més que Sant Aniol al refugi avança i bé, i que ja s'hi comença a pensar a fer activitats.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
5 minuts més!
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Fa 4 anys es va fer un procés...
Ara són 8:15 de 8 del matí, esteu escoltant els 5 minuts més. Temps ara pels esports, perquè aquest abril començarà la segona fase de la rehabilitació de les instal·lacions del Club Natació Olot.
En aquest nou capítol es construiran nous vestuaris, una sala social i nous serveis d'administració pels usuaris, entre d'altres. Les obres tenen un termini màxim d'un any i no suposaran cap increment en la quota dels socis.
Fa 4 anys es va fer un procés participatiu entre els usuaris per remodelar les instal·lacions del Club Natació Olot. Després de la seva aprovació, va començar la primera fase de les obres, que consistien en construir un nou gimnàs i una nova piscina, entre d'altres serveis. Es va donar per acabada el 2019. Ara, la segona fase començarà el pròxim mes i pretén construir un nou edifici que comuniqui la sala d'aigües i la piscina de competició, nous vestidors, nous serveis d'administració, una sala social i també una zona de 120 metres quadrats dedicada a activitats dirigides. La presidenta del Club Natació Olot, Gemma Soy, afirma que, tot i que l'inici de les obres, no es veurà aturada cap activitat del club.
No, ni molt menys. O sigui, com hem fet amb la primera fase, podem ja avançar que no aturarem ni suspendrem cap activitat. Tots els espais estaran disponibles. Per què? Perquè hi haurà administració provisional, hi haurà també vestidors provisionals. Evidentment que el soci no es mourà tan còmodament com es mou ara, però que informarem en cada moment la forma d'accedir, la forma de circular per dintre les instal·lacions.
La previsió, segons el Club Natació Olot, és que les obres durin tot el 2023. Durant aquest mes ja es començaran a veure diferents actuacions prèvies, com la instal·lació de nous mòduls pels serveis d'administració i també vestuaris provisionals. Les obres tenen un cost aproximat de 2,5 milions d'euros i s'han previst mitjançant una contractació de claus en mà, és a dir, de preu tancat.
És molt positiu. Per què? Perquè realment estem actuant amb dos serveis, com hem dit abans, molt importants, que és tenir uns vestidors nous i tenir un nou edifici amb serveis d'administració nous i amb una nova gran sala d'activitats dirigides. El soci entén molt bé que durant l'any d'obres tindrà algun inconvenient a l'entrada, a la sortida, veurà paletes, veurà que s'està construint un edifici, però és que això és inevitable.
Tal com va passar la primera fase, les obres de rehabilitació del Club Natació Olot no representaran cap quota addicional als socis.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.